A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimarts. Arrenquem setmana. Aquí tinc mixitat, però tinc majoria femenina avui a La Tertúlia. Ho sento, Eduard, ets minoria. Començo per...
Soc demòcrata, soc demòcrata.
Les protagonistes. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia, gràcies, i és un plaer, com sempre.
I a més, sent majoria.
Home, pues sí, em sento plenament recolzada.
Continuem amb el bon humor que és característic aquí sempre a la tertúlia. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Eduard López Mirmi, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Va, diguem que som paritats si contem el que som a l'estudi dos i dos. No, jo... Ho deixem així.
Per mi les quotes no tenen massa valor.
Tens raó per el que dius, i ho hem comentat moltes vegades a la tertúlia. Les quotes és una cosa que s'ha implementat cap un sentit, però després és més la vàlua de la persona, que dius, ostres, per una funció una persona doncs té aquesta vàlua, dius, la quota a vegades pot desvirtuar en veu malament aquesta percepció. Si, per exemple, una dona doncs té més possibilitats o preparació que un home per ocupar aquesta plaça, però el tema de les quotes fa bellugar la balança, que hi ha més participació femenina que masculina, dius, ostres, dius... La cosa tenia que ser, sí que està bé la quota, però que també es valori, no?, la vàlua de la persona, per dir-ho d'aquesta manera.
Començo jo?
Apa, arrenca, Maria.
Jo crec que les quotes tenien sentit abans. Aviam, jo, malgrat ser una dona que sóc feminista, plenament feminista i amb convicció feminista, però això de les quotes a mi també al final... m'arriba a molestar una miqueta, no? Perquè finalment quan una dona és triada o el que sigui, aquest gusanillo de que aviam si és perquè es dona quota o no es dona quota, a mi això em molesta molt. Jo crec que és que quan es tria a una persona, pel que sigui, és que el sexe no hauria d'aparèixer enlloc. Hauria d'aparèixer el seu currículum, la seva vàlua i punto. I a partir d'aquí, bueno, si és una dona és una dona, si és un home és un home. El que passa és que també, evidentment, s'ha de vigilar. I penso també que queda políticament molt correcte tenir paritat. Però jo crec que és una qüestió més de visibilitat que no pas d'una altra cosa. Malgrat, repeteixo, que sóc feminista, que em sento feminista i que el feminisme és una mica la meva bandera.
Ara, del que dius, el feminisme també, per moltes persones, diguem, es pot interpretar de moltes maneres, per dir-ho així. O sigui que a vegades també s'ha, diguem, no diria encasillat, però potser posat com a bandera la persona feminista amb una imatge, dius, no, perdona, dius, un home pot ser feminista perquè
totalment
pot defensar les, diguem, valors i necessitats o responsabilitats que pot tenir una dona dintre una societat, dius... Però sempre s'abandera la feminista d'una manera, no? I és molt erroni.
Totalment d'acord. Penso que també s'ha banalitzat moltíssim el concepte, s'ha banalitzat el contingut i que això una mica doncs hauríem de frenar, perquè aviam, qualsevol opció, qualsevol postura radical sempre és dolenta, sigui quina sigui, la del feminisme i la del masclisme, a mi m'és igual quina sigui, i el valor de la convivència és un altre, que no és ni jo sóc més feminista ni jo sóc més masclista, és el valor de la convivència en general, i el valor de la justícia, de l'equitat, etcètera, 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 passa per molts aspectes que no solament defensen les feministes, jo penso que ho defensa tota la ciutadania.
Bueno, jo és que amb això estic d'acord amb la Marian. Sí que va haver-hi un moment que potser les paritats, les quotes eren absolutament necessàries, més que res perquè hi havia dones amb molta vàlua que eren discriminades de manera negativa davant d'homes que potser no eren tan vàlides com elles. Avui al dia aquest camí no és que s'hagi arribat al final, però sí que el tenim molt avançat, que cadascú és vàlid independentment del seu sexe, i que jo mai he hagut de sentir dir en una sala defensant amb un client home, diu, va haver-hi una persona en aquella sala que em va dir, diu, ostres, diu, tu tan feminista, diu, quina defensa. Perdó, és un client, la he de defensar independentment de que jo pugui ser feminista o no, no perquè sigui feminista, que escolti, miri, com que jo soc molt feminista, vostè no entra en aquest despatx. Llavors, clar, a vegades, jo crec que en molts aspectes el tema de, el terme feminista ha arribat avui al dia a ser, segons com, un terme pejoratiu per les dones que en fem bandera i que ens declarem obertament feministes, i jo no crec que hagi de ser un terme pejoratiu. Que hi ha feministes molt extremistes, com ha dit la Marian, que poder en fan un gran massa, d'acord, però també hi ha senyors molt masclistes que fan un flac favor a la resta dels homes. O sigui, ja els extrems són dolents i hi ha extrems per totes dues bandes.
Eduard, com...
A veure, jo estic a les antípodes de tots els radicalismes i hi ha hagut unes certes èpoques on hi ha conceptes que estaven de moda, per exemple, i que la moda els ha, diguéssim, aniquilat. Per exemple, democràcia. La paraula democràcia estava de moda fa 30 anys i tothom, soc demòcrata, ara pues, hi ha un progrés al món, i això ha quedat ja aniquilat perquè és una evidència que anem per aquest camí. Després hi ha el tema, no fa massa, i potser perdure, el tema sostenibilitat. Si estem de fer sostenible, sostenible. Ho sabem que s'ha de fer, i totes les accions humanes ho porten. I després parlaríem del feminisme. El feminisme radical no l'entenc. Jo, per exemple, una persona, una dona preparada amb meritocràcia per poder fer una feina, per tenir un càrrec, és una pena que se li tingui que dir, miri, vostè està aquí per quota. Vostè està aquí per quota. Això és lamentable. Jo crec que amb la meritocràcia, jo crec que a l'escola, quan comences a l'escola 2 anys i mig, una dona o un nen o una nena estan tractats de la mateixa manera, exactament de la mateixa manera. No hi ha cap tipus d'influència positiva envers un o envers l'altre. Què passa entre un home i una dona? Jo defenso els conceptes binaris, no? Podem parlar del gènere que, segons alguna persona política espanyola, n'hi ha 100 de gèneres. Jo, per mi, això és binari. Home, dona, els restos són gustos, actuacions, totalment respectables, pel meu punt de vista. Per mi és binari. Llavors, hi ha un tema de biologia. Hi ha un tema de biologia que la dona, en un moment donat, pot tenir un problema dintre de la seva activitat professional o política, en el qual té canalla, etc, i hi ha un temps que té que frenar, per el que sigui. Evidentment, tot això es pot conjugar dintre d'un matrimoni, aviam com es reparteixen les tasques, però mai des de l'Estat. Perquè aquí sembla que els nens són de l'Estat, les parelles han de fer el que diu l'Estat, etc. I jo amb això no estic d'acord. Ja ho sé que pot semblar que sigui masclista, pot ser, m'és igual. Jo penso que no, jo penso que és una manera de pensar anàloga per un home o una dona. A mi, jo per exemple, amb una organització, amb una empresa, al govern, al Consell General, si els 28 consellers generals són dones, és que a mi m'és igual. És que jo valoro la persona, a mi, és que no tinc aquesta menyspreança o aquesta forma de... No, jo penso que una dona i un home, a partir, ja ho dic jo, de la seva formació a l'escola, que han estat tractats de forma equànime, de forma idèntica, sense cap problema, doncs ja està. És que no veig jo el problema d'on pot sorgir. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, pues es pot lluitar de moltes maneres, tema sostre de vidre, tema sí, que hi ha molt masclisme a dintre d'organitzacions, però, clar, potser pues, la dona pues, que lluite, jo penso que pot sobreviure dintre d'aquesta tormenta.
Del que dius és cert que hi ha hagut una evolució societal, potser nosaltres aquí dintre del país... per a tipologia de país i a proximitat que tenim, la transició s'ha fet molt fàcilment, i en altres països, potser més propers, Espanya, Itàlia, alguns països on la dona sempre ha sigut una miqueta posada en segon pla, aquesta revolució encara costa...
Un petit incís. Potser parlaríem de França, que és la cuna dels drets humans, etc, etc. Quan una dona es casa, perd el cognom. Perd el cognom.
Si vol.
No, fins fa res. Fins fa res, perd el cognom. I tal, nom de jona filla, tal. Això no és masclisme, eh? Això no és masclisme dins d'un país, França, que és, bueno, perquè estava parlant d'Espanya, d'Itàlia, països llatins, a països més masclistes. A França, fa 20 anys, una dona es casa i perdi el cognom. Però no França, Alemanya, Anglaterra, Estats Units, perdien el cognom. Així de clar. I no passava res. Jo no ho trobo bé, eh? No ho trobo bé, però anava així.
Ara, del que dius... Parlant d'Anglaterra, han tingut una primera ministra, la senyora Margaret Thatcher, fa molts anys enrere, també. O sigui que, malgrat això, dius que són coses que a nivell d'institució s'hauria pogut canviar, de dir, doncs mira, es posa el cognom del
Merkel del és el nom del marit, eh? Mm. Merkel és el nom, és el cognom del marit, Merkel. Que ho sapiguem.
Que s'hauria pogut, diguem, adaptar, per dir d'una manera. Mm-hmm. Però no ha sigut així, tampoc.
Bueno, jo penso que les dones, per lo que sento per les converses, som les que ens hem d'adaptar, i no és així. Les dones som el que som, i les adaptacions, ja ens adaptem amb moltes coses, perquè segurament la nostra història, la nostra genètica, la nostra biologia, també ens obliga a adaptar-nos amb més facilitat que un home. Aleshores, el que sí que no estic d'acord és que igual uns que els altres. A veure, la dona ha tingut sempre, no dic ara, però sempre un fre pel fet de ser dona. I això ho hem de reconèixer. Aviam, jo tinc l'edat que tinc i jo m'he sentit a dir que el que guanyava per ser dona ja estava prou bé. Aviam, no. Jo, per ser treballadora, vull guanyar el mateix salari que guanya un company per ser home, perquè estic fent la mateixa feina, exactament la mateixa. Aleshores, a partir d'aquí, és el que dèiem, el concepte de donar quota no m'agrada, ho dic, ho repetiré i ho continuaré repetint, però hem de reconèixer que sempre hem hagut de lluitar el doble o el triple per arribar on volem arribar. Això sí que és cert, el doble o el triple. A partir d'aquí, bueno, la història ja ens dona la raó, perquè ha sigut així. A Espanya mateix, jo vaig conèixer una persona, una senyora pública, que era jutgessa, a la seva època, malgrat haver guanyat les oposicions, malgrat tenir el lloc de jutgessa de l'Estat, no podia cobrar el seu salari al seu nom. No podia, ho havia de cobrar o el seu home o el seu pare. En aquest cas, era el seu pare que el cobrava. I era el que li administrava aquell salari. El que li deia, sempre demanant quan era ella qui pencava. Alerta, eh? Vull dir, jo amb això penso que sí que hem de reconèixer que històricament hem hagut de lluitar més.
No ens ha tocat més remei.
Exacte, no ens ha tocat més remei que la maternitat pot ser. Sí que és un hàndicap, sí. Però bueno, la
que
maternitat
no
és la que és,
ser-ho.
Que no hauria de ser, perquè la maternitat arriba amb dues persones, l'un i l'altre, i són els pare i mare els responsables d'aquesta maternitat. La dona, doncs, biològicament és la que porta, no?, la gestació, però res més que això, res més que això, i això no hauria de ser.
I avui al dia encara hi ha llocs de treball on prefereixen un home amb una dona pel sol fet de pensar que aquella treballadora que potser està molt capacitada se'ls quedarà embarassada i per això la posen en un costat. Que hem avançat? Sí. Però i ens ha costat, I estem lluitant i segons a quines parcel·les s'està veient un cert retrocés avui en els temps que corren, però encara ens queda molt camí per fer. I el sostre de vidre existeix.
Existeix,
i poder els senyors no l'acaben de veure perquè és de vidre.
No, són opinions, que m'imagino que són respectables, tant la teva com la meva.
Sí.
quedant-nos en el tema, diguem, d'aquesta paritat, estudiants, que són homes, dones, nois, noies, bé, hi ha els estudiants de la Universitat Carlemany que doncs estan descontents perquè no els certifiquen les titulacions amb les problemàtiques afegides. Fa pocs dies hi ha hagut una altra universitat que volia implementar-se al país que va ser rebutjada perquè no tenia doncs els requisits esmentats. Clar, tot això, diguem, per als joves, dius... traves, que siguin nois o noies, afegides en el seu pla de carrera o en el seu futur pla de carrera?
Jo el que considero una autèntica enganyifa i una autèntica estafa, ja per començar, que les universitats o els estudis, siguin quins siguin, implantats a Andorra, que se suposa que són estudis homologats, etc., no puguin resoldre aquestes qüestions. O bé, hi ha un engany de que no estan homologats i han de fer d'altres passos, o bé aquesta universitat administrativament no està funcionant bé. Jo, és la meva opinió. Jo com a exdocent sempre he lluitat des de feia molts anys alerta amb les universitats. Alerta, perquè una universitat t'ha de garantir que el teu títol estigui homologat, sigui quina sigui, la privada, la pública, sigui quina sigui. Les públiques, teòricament, estan homologades, però no pas la Universitat d'Andorra, no totes les titulacions de la Universitat d'Andorra, i això és, per mi, una enganyifa de cara als estudiants i de cara a les famílies dels estudiants, que evidentment estan pagant totes aquestes quotes universitàries.
Sí.
Per el que he llegit a premsa, no sí. Tinc més informació que aquesta.
Sí, si observem el panorama, a veure, Andorra és molt llaminera. Andorra és molt llaminera, per moltes raons. Una de les raons que s'ha de dir és important és el tema de la fiscalitat. Hi ha una espècie de pluja d'universitats privades que es volen establir, que s'han establert o que es volen establir a Andorra. Per sort hi ha un filtre, l'Aqua, que serà més o menys, diguéssim, eficaç, però és un filtre que vigila el tema aquest. Jo penso que, la majoria d'aquestes universitats estan aquí per això, perquè volen aprofitar-se d'aquesta benaurança d'Andorra, no? Llavors, s'està demostrant el tema de la Universitat de Carlemany no és seriós el que està passant. Des d'aquí, estàs destrossant aquí un temps, que el temps és el més valuós que tenim, per poder, diguéssim, tirar endavant una professió, tenen davant uns estudis, no? Llavors, jo penso que aquí desconec si realment l'Aqua ho està mirant molt a fons això, però jo penso que té que filar molt prim, molt prim. Evidentment, la meva, diguéssim, percepció de les coses és que l'educació i la sanitat han de ser garantides per l'Estat. Educació i sanitat. Entonces, si parlem d'educació, tots el que són, diguéssim, els estudis universitaris, ja parlem des del començament, des de la maternal, pues l'Estat ho ha de, diguéssim, ho ha de garantir. Aquí tenim uns grups empresarials importants, per exemple, la Universitat Carlemany és el Grupo Planeta, que és molt important, és un grup de televisions que crea opinió, etc. I això fa que molta gent van allà, és caríssim, a més, jo des del món en general és complicat, les universitats privades, el prestigi d'aquestes universitats privades, no ho sé medir, però fa molta recança, pel meu punt de vista, i jo sóc de públic en aquest aspecte. Jo, per mi, jo sóc d'escola francesa, l'Escola de la República, i m'ha anat molt bé, i sé de com pensionar molt bé, i funciona perfectament. Ara, s'ha de respectar l'escola privada, que té, però amb molta cura, mirar els currículums, mirar que tot funcioni de forma com un rellotge.
Totalment d'acord.
Això és, seria denunciable, Elisabet, que tu has cursat uns estudis... Però clar, entre el temps que la denúncia, la resolució, va allí a universitat i dalt, has acabat la carrera, diguem, i ja estàs sabent que no.
Jo no sé fins a quin punt, ara no se m'acudeix.
Precedents, per dir-ho així.
Precedents, però és clar, perquè jo, si no recordo malament, també hi va haver problemes amb l'Escola d'Infermeria d'Andorra, perquè els hi validessin els títols a Baix Espanya, amb la qual cosa, i no sé si això es fa ja, amb la qual cosa totes les infermeres que surten del país, de l'Escola d'Infermeria d'aquí del Principat, s'han de quedar aquí a Andorra.
Perdó, magisteri també.
Magisteri també, veus? Llavors, jo no sé fins a quin punt és denunciable. Independentment, això ja és qüestió de govern, que s'hi ha de posar per fer vàlid els títols, però a totes aquestes, i estic d'acord amb tu, a totes aquestes universitats privades que són... que n'hi ha alguna que té... dona sensació de foscor.
De secta, no?
De sensació de foscor... jo no sé fins a quin punt poden caure amb algun tipus de delicte. També hi ha totes aquestes coses que hi ha per xarxes, totes aquestes coses, sí. Tots aquests cursos de criptomonedes, de que, bueno, de coaching, de que, bueno, jo et faré... em pagues tant, en dos dies et faré ric i tindràs tres o quatre Ferraris al garatge... Tot això, hi ha vegades que hi ha molta gent que pique, perquè els temps estan per caure en aquest tipus de coses, i em sembla que més d'un particular ha tingut problemes per poder ni tan sols recuperar o poder denunciar aquest tipus de pràctiques que hi ha a les xarxes o de més, no ho sé.
Sí, però jo afegiria que en el cas universitari aquí estan jugant amb la vida d'uns joves, estan jugant indecentment, repeteixo, i és que a mi això em sulfura,
perquè
no?
Perquè tu dediques un temps
han renunciat
i uns anys.
Exacte, han renunciat a divertir-se, han renunciat a moltes coses per dedicar-se el temps a estudiar, per treure unes bones notes i per obtenir un títol.
I el cost.
Bueno, a part del
cost,
independentment del cost.
Parlem del cost personal.
I el sacrifici per les famílies també, sí, que és una altra cosa.
Però independentment d'això, jo estic parlant del
cost personal,
dels joves, no? que s'han dedicat a estudiar, que s'han entregat, han invertit el seu temps en comptes de fer d'altres coses com podien fer, etcètera, etcètera. Sí. Això és una indecència, ho sento. Tractar així a la joventut, tractar d'aquesta manera la joventut, és una indecència.
Sí, són molt llestos perquè recolzen amb grups, per exemple, ho he comentat abans, el grup Planeta, que és un grup que mediàticament és un gegant, que té, bueno, diaris, televisions, de diferents, a més de diferents colors.
Sí, perquè això dona prestigi.
Sí, de diferents colors, les televisions. O sigui, són molt llestos, no? No tenen un sol color polític i tal. En juguen una mica amb amb l'arc parlamentari, per dir alguna cosa, no? I això és de llestos, això. Abans del Grup Planeta només venia llibres. Ara,
sí,
clar, s'han donat compte que això, que els llibres ja són, ja han passat al... És per decorar llibreries, no? Una mica, només. Però és veritat que jo repeteixo, a veure, si tu vols una garantia a nivell formació, home, has de mirar una mica pues, el que hi ha a nivell públic, penso jo.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sanchis, l'Elisabet Zopeti i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Amb SEAT l'asfalt no vols que s'acabi. Sempre en voldràs una mica més, perquè amb SEAT els quilòmetres es fan d'una altra manera. Es fan amb cotxes pensats des de l'experiència d'una gran marca. Gasolina, dièsel híbrid, híbrid endollable... Tria, serà un SEAT. Utilitari, SUV, berlina, escull, serà un SEAT. El nom t'ho diu tot.
SEAT Europauto.
Presents a la Fira d'Andorra del 24 al 26 d'octubre. Visita'ns.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Eduard López Mirmi, l'Elisabet Zopeti i la Marian Sanchis amb nosaltres aquí. Aleshores, bueno, parlàvem dels estudiants. Una cosa que també serà potser no difícil de resoldre, però a Interior ha passat la pregunta, diguem, al Consell General, serà el tema doncs, de les nacionalitats de les persones que es volen fer andorranes i que no poden renunciar a la seva nacionalitat d'origen. A partir d'aquí dius, bueno, Interior ha dit, doncs mira, que ho decideixi el Consell General com arreglen la cosa, com ho legislen.
És una qüestió de llei, però jo em penso que tots estarem d'acord amb aquesta taula que aquesta doble nacionalitat està fora dels principis constitucionals del nostre país. Per tant, si ell o ella no pot renunciar a la nacionalitat, no se li dona la nacionalitat. Així de simple. Aviam, segur que hi ha exemples de gent i de casos i tot el que vulguem. La Constitució prohibeix la doble nacionalitat. El que no es pot permetre és que uns tinguin doble nacionalitat i els altres, no els tinguin perquè el país d'origen no ho permet. Ho sento. Jo aquí sí que sóc radical. Lo de la doble nacionalitat és un meló que tenim allà, igual que el tema de l'avortament.
I que no hem gosat obrir.
I que ningú gosa obrir.
I és curiós.
Però si la Constitució diu que no, és que no.
I és curiós, que un membre d'un grup parlamentari va dir, home, dius que tampoc hi ha països que no pots renunciar, no? I d'acord, amb tu completament d'acord, només faltaria. El que passa que diu, no se pot demanar a algú l'impossible. No, vas una mica lluny. Això ho ha dit un membre d'un grup parlamentari, no? Si tu ets argentí i tu no pots renunciar a la teva nacionalitat, tu no pots pretendre tenir la nacionalitat andorrana. És que és així, per raons tan senzilles com el manual que és la Constitució que t'ho diu. Llavors, jo crec que es va fer un error important, qui va decidir a dintre quin govern ho va fer, quin ministre ho va fer i tal, jo penso que és un error lamentable, a part que, bueno, és saltar-se a la torera de la Constitució, i aquí ningú va dir res, bueno, perquè no ho sé per què. Però realment, és el que dius tu, és que tal com ho comentes, ja està. Llavors, si no ens agrada una llei, si no ens agrada una Constitució, canviem-la, però mentrestant l'hem de respectar.
Totalment.
Del que dieu, suposant que el Consell General decideixi, no es pot. Les persones que ja tenen, què es fa?
S'ha d'eliminar un article, Aviam, les lleis no són retroactives, van cap endavant, no cap enrere.
Només hi ha unes lleis retroactives i en determinats casos, sí, que són les penals. No, el que passa és que a mi sempre, de fa molt de temps, m'ha quedat la sensació de que això de tocar la Constitució ens fa com pànic, ens fa enrere. Però bueno, cal admetre que els temps han canviat i que hi hauria coses que potser la Constitució caldria reformar, reformular i avançar-la amb els nostres temps.
Dos terços, no? Dos terços i ja està,
sí,
no?
Clar, dos terços n'hi ha prou.
Estem d'acord,
sí,
dos terços i cap problema, sí, però sembla que lo de reformar la Constitució ens fa una mandra...
A tots els països, no som
a tot arreu,
que,
a tot arreu. Però bueno, aquí, ara, en aquest moment, si s'ha de reformar la Constitució, la retoquem amb bon criteri, que estigui ben fet i...
Però no només per un tema,
No,
aprofitem retocar-la si l'hem de retocar per diversos temes.
Cada vegada que sorgeixen aquestes coses, és que la Constitució, fem una llista, fem la llista de la compra i retoquem-la.
Jo que quedi clar, jo a nivell personal, la meva llista de la compra, si es canvia la Constitució, això queda igual, la meva.
Del que dieu, s'ha fet a vegades un paral·lel. Bé, no parlem en detall de l'acord d'associació, però s'ha esmentat que en el moment de l'acord d'associació dius sí o no, dius que també seria un bon moment per fer aquesta revisió de la Constitució, no per adaptar-lo amb l'acord d'associació, però per fer evolucionar la Constitució respecte potser a aquests temes que han quedat obsolets de fa 33 anys enrere i posar-la una miqueta més a la pàgina del dia.
És que els dos temes són totalment diferents.
Correcte.
El tema de l'acord d'associació és un
tema... Una cosa n'ha tallat amb l'altra.
No. El tema de l'acord d'associació no obligatòriament ens ha de fer tocar la Constitució.
No, tocar la Constitució.
Això evidentment que no.
Però evidentment que a part de l'acord d'associació i dels resultats, si s'ha de tocar la Constitució, que es toqui. I que es toqui amb una llista de coses, perquè no estarem tocant la Constitució cada dos per tres, cada vegada que ens molesti algun article de la Constitució. Que es toqui per diversos articles, perquè el temps ha canviat, estem al segle XXI, evidentment fa molta mandra tocar una Constitució, perquè a tots els països del nostre volcà ens costa molt, però si s'ha de fer, que es faci. Mentrestant, si tornem una altra vegada al tema, que és el de la doble nacionalitat, jo repeteixo, senyors, la doble nacionalitat està totalment prohibida per un títol de la nostra Constitució. Per tant, no es pot admetre que una persona no renunciï a la nacionalitat d'origen per obtenir la nacionalitat andorrana. És així. Una altra cosa són propostes com la de 10 anys de residència continuada, en comptes de ser els 20 que hi ha ara, que jo estic totalment d'acord, ho recolzo totalment.
Llavors ja no cal tocar la Constitució,
sí que no té res a veure amb l'acord d'associació, res a veure, perquè això tot Europa més o menys, té el límit, i és la recomanació d'Europa, dels 10 anys de residència continuada. Això sí que es pot fer per a aquells que estiguin interessats, però, repeteixo, la nacionalitat de la qual parteixes ha de desaparèixer, has de renunciar-hi.
Si hi ha majoria al Consell General, tot es pot tocar, menys la Constitució, que fa falta més.
Del que dieu, cerca per al tema nacionalitat, s'està parlant d'endurir alguns criteris també per accedir a la nacionalitat.
Bueno, per què no?
Si suposem que ho rebaixem a 10 anys, per dir-ho d'una manera, dius, molt bé, ho rebaixem a 10 anys, perfecte, dius, volem que la persona doncs, que accedeix a la nacionalitat sigui plenament integrada, com es deia, amb una bona conducta cívica i altres coses, dius, també hi ha una defensa dels nostres valors i cultura, dius, exigir també a aquesta persona un cert nivell de l'idioma parlat al país, que és l'oficial, perquè a partir d'aquí dius...
Però és que per accedir a la nacionalitat andorrana ja passes un examen, eh?
Correcte. Sí.
Que determina tot això.
Sí.
Aleshores, és l'exigència de la llengua, l'exigència de la història, l'exigència del coneixement, vaja, etcètera, etcètera, ja està inclòs dintre de poder accedir a la nacionalitat andorrana. Això ja fa molts anys que funciona així.
Bueno, veurem una miqueta què es decideix en Consell General.
És que jo ni dic que fos automàtica, 10 anys i aire, eh? Alerta, eh?
No.
He dit simplement que rebaixés de 20 a 10.
Parlant de decisions, hi ha una decisió que està pendent. L'antic edifici on hi havia una empresa que és d'Arts, que està al cantó del centre comercial, del centre penitenciari a la Comella, doncs serà una extensió doncs, del centre penitenciari, s'està avaluant doncs, obres, costos i tal. Bé, una ampliació necessària, sí, no, costos, agents, hi havia un tema també de càmeres, vigilància, seguretat, o sigui, tot això és un cost afegit i mitjans també.
A veure, clar, jo vaig de visita. Jo a la Comella, malgrat hi hauria algú...
És més interessant anar de visita, per dir-ho així.
Però, Enric, pot ser que algú pensi si la podrien quedar. Bueno, doncs encara no he aconseguit que se'm quedin i no m'han donat mai... Encara no.
Acabem el programa. Acabem el programa i després...
Permetem el gist.
Encara no, però pot arribar el dia. Jo, en funció de lo que veig quan vaig, no puc garantir, no puc afirmar que hi hagi una necessitat o que hi sigui o no hi sigui. Sí que és cert, per exemple, que el que era la secció de menors de la Comella, del centre penitenciari de la Comella, es va eliminar més que res perquè no hi havia cap menor i necessitaven més espai. També és cert que això és molt trist haver-ho de dir, també és cert, i va aparèixer en premsa, que és que hi havia cua per complir els arrestos nocturns, perquè el que sí que puc afirmar és que quan entres a la Comella els penats de manera ferma estan separats de, per exemple, dels preventius, no estan junts, més clar perquè he tingut un client en preventiva i un client penat definitiu i estaven no es veien entre ells, estaven en llocs diferents. Després hi ha la part de les dones que estan separades. Pot ser que necessiten agafar l'edifici del costat, que està pràcticament enganxat. No sé si hi ha una entrada de garatge, un accés rodat, i a continuació hi ha l'edifici d'Arlet. S'hauria de valorar, i evidentment si és cert que les càmeres no funcionaven o que són escasses o que n'hi ha poques, pues això s'hauria de verificar i de arreglar i mantenir una ràtio d'agents penitenciaris per sobre la població que sigui ajustat i que permeti als agents penitenciaris fer la seva feina com l'han de fer. Perquè si la ràtio és baixa per la quantitat de... com ho diria? De clients que tenen, doncs, d'interns, perdó, ells en diuen interns, doncs realment és un problema i crec que és una problemàtica que s'hauria de modificar. Llavors ja entrem amb el d'allò de dir quan atractives són les places d'agents penitenciaris per la gent que vol accedir a una plaça de feina. Això ja també és un problema a més a més.
Aquest és el problema clau d'Andorra, no? No hi cabem. Andorra s'ha fet petita i tal, que fins i tot la presó ha quedat petita. Perquè bueno, la presó ja és el màxim, no? Perquè tenim l'hospital, tenim les escoles, te'n vas a tràmits, te'n vas a qualsevol lloc. Està tot ple, està tot massificat, i jo sempre dic el mateix. Aquests estudis de capacitat de càrrega màxima que els comuns han donat, ja em sembla que els han donat tots, els 7 comuns, al govern, i un coordinador ha de mirar. Això és una mica per marcar el número clausos. És per marcar a veure quanta gent hi cap en aquest país. Quin creixement volem en aquest país? Quin és el número d'immigrants o temporers o residents finals que té que haver-hi en aquest país? Avui veia el diari que s'està mirant el POUP d'Andorra
la Vella,
en la qual marca... Aquesta notícia és una mica tendenciosa, que són 76.000 persones a Andorra la Vella. Evidentment això és una mica... s'ha de marcar per cadències, això. S'ha de marcar per cadències, s'ha de marcar evolutivament, i s'ha de marcar, pues, segons quin tipus de zona està dedicada, o a serveis, o a residència, o a indústria, etc. No? O sigui, això és més complex de dir 76.000 persones. Però ja marca la tendència aquesta de que, bueno, el Comú d'Andorra la Vella diu, està buscant eines per veure si pot minorar aquest número. Perquè, clar, ara faltaran els 7 altres, perquè Escaldes m'he igual de lo mateix. Entonces, veurem una mica com... Però el que és important, abans dels POUPs que s'estan mirant, Escaldes d'Engordany també s'està revisant el POUP en aquest moment, hi ha un tema de recursos. O sigui, tu no pots fer un poble, una organització, un país, si no tens els recursos adequats per poder-lo, diguéssim, anar. Per exemple, mobilitat, per exemple, aigua, per exemple, tot el tema de clavegueres. Tot això, escoles, hospitals, tot això s'ha de posar dintre d'aquest software, i veure el que dona, no? Però tots ho sabem, que a Andorra no hi cabem tots els que poden anar. Bueno, últimament la paraula clau del cap de govern va ser: jo no m'agradaria una Andorra amb 100.000 habitants. Bueno, estem a 90.000, no? A 80...
88 i...
8 i escaig, no?
700 i algo, sí.
Llavors, tot això... Però cal veure una mica... Clar, evidentment, l'economia, la macroeconomia està creixent, el PIB està creixent, i hi ha una demanda voraç de mà d'obra a nivell de serveis. Hi ha i construcció, serveis i construcció. Aquesta demanda voraç que hi ha és una demanda que potser l'hauríem de frenar d'alguna manera, no? L'empresari està buscant, vol gent, però després això, pues, què fa? Pues problemes d'habitatge, problemes... I recursos, els recursos que no sé, l'aigua, per exemple, l'aigua és un recurs finit, perquè no és un... allò que obres la xeta, no, és un recurs finit. I tot això s'ha de marcar bé. I això són els estudis, si s'han fet seriosament, de capacitat de càrrega màxima, que han de marcar aquesta, no tendència, sinó el número clausos aquest. Jo ho tinc claríssim que és així. I això, doncs, jo entenc que s'està fent, però encara no tenim els resultats.
Jo crec que hi ha una realitat molt evident, i és que aquest país no pot créixer de manera exponencial i limitada. Tenim un límit. Bueno, doncs l'hem de posar i hem d'admetre que podem créixer fins a un cert punt, però a partir d'aquí, doncs no, perquè jo sóc d'Escaldes, i algun matí quan obro la dutxa penso, dic, si tots els de les Torres obrissin a la mateixa hora la dutxa quan l'obro jo, dic, jo em podria dutxar? O tots ens podríem dutxar?
Bona pregunta, és una bona pregunta.
Pues ho he pensat més d'una vegada a l'obrir la dutxa als matins. Dic, perquè, bueno, dic, si tots els pisos de totes les torres que hi ha a Escaldes, més els que s'estan acabant i s'estan fent, ens dutxéssim tots, per exemple, entre 6 i mitja i 7 del matí, ens podríem dutxar tots?
No, jo em penso que la resposta és no, evident.
No m'he volgut mai, Marian, amb tota sinceritat, no m'he volgut respondre mai a això que tu acabes de respondre.
No, jo contesto
perquè,
amb dades.
Perquè si no, surt, entro en pànic.
Et puc contestar amb dades, eh? Perquè a mi m'agraden les dades, perquè a vegades oblidem una mica pues, els temes, no? Estic d'acord, eh? Estic d'acord amb tu que hi ha un tema... És com, per exemple, encendre la llum tots al mateix temps. Feda no aguanta, no? Hi ha uns coeficients de simultaneïtat o de no simultaneïtat que fan que no passe el col·lapse, no? Això passa. A Espanya va passar un col·lapse per altres raons, però els col·lapses estan estudiats a nivell dades, no? Però una dada a nivell de l'aigua és Caldes, 17.000 habitants. Passa, és molt simplista aquesta dada, eh? Però 17.000 habitants. Tenim, en aquest moment, per 23.000 habitants. El que passa que Caldes, Andorra la Vella són receptors de professionals, de mà d'obra, de gent que ja ve dutxada, entre cometes, de casa seva, perquè venen de Canillo, de la Massana, tal, i a moltes no fan aquesta despesa d'això. Però sí que la fan al migdia als restaurants.
Sí.
Els restaurants hi ha una despesa important, Andorra la Vella perquè és un centre, és una megalòpolis, en la qual pues, hi ha pues, més industriós. No? I llavors això passa a Caldes i llavors, és difícil de comptar, 17.000 a 23.000, però bueno, hi ha pics al migdia que fan... A veure, la despesa d'aigua en una ciutat és Caldes, és una M. Una M. Al matí, a la nit, baix. Després, al matí, puja,
per baixar
baixa a mig matí, puja a l'hora de dinar, baixa a mitja tarda... són M's. Són M's. I aquestes M's s'ha de vigilar que no passin un cert límit, no? Llavors, tot això és complicat de portar, però sí que és evident que ens estem... la megalòpolis, bueno, jo parlo d'Escaldes i d'Andorra la Vella, per exemple, s'està construint massa ràpid, i tot això pues, representarà un problema si no fem un reset.
I una contenció importantíssima.
Sí. Sí.
I una contenció.
Parlant de volum de persones, bé, hi ha hagut una quota de 4.995 persones per aquesta temporada d'hivern. No hi ha més quota per a autònoms i treballadors en compte propi, ni gent forana. Tu parlaves, Eduard, de números clausos. Dius, no arribarem potser a la mateixa situació com... Agafo una comparativa molt simple, eh? Licències de taxi en algunes ciutats com a París que revenen entre ells o...
Espanya també.
O Espanya no ho sabia, veus? Ara m'ho dius a la Mària. Però també sé que, per exemple, feines en grans grups hotelers i grans palaces a París, quan doncs, el de recepció se'n va, ven la seva plaça a una persona de confiança. No arribarem a aquesta situació perquè el sistema és com és, dius, però... Dius,
poc em faltarà.
Dius, poc em faltarà, dius, mira, jo ja no m'interessa, diguem, ser resident i treballar en compte propi a Andorra, torno a revendre, diguem, el meu cupo d'entrada del tràmit a govern a una altra persona.
A veure, els cupos han de ser-hi, perquè si no tenim cupos, tot el que veiem avui en dia ja seria...
Això se'ns descontrola.
Sí, es descontrola absolutament tot. Vull dir, jo penso que els cupos han de ser-hi i no hi ha més remei que hi siguin, perquè és que no hi cap tothom que vulgui venir, i nosaltres estem molt contents que la gent vulgui venir a Andorra, que no és, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Però no, i cap tothom. Aquí no podem assumir més persones de les que podem subjectar. Les esperes a les consultes mèdiques cada vegada són més llargues. Diuen, no hi ha metges. Sí que n'hi ha metges, el que passa és que són més. Al ser més, claro. Nosaltres pues, bueno, anem fent la cua i les esperes. L'altre també, tràmits mateix, que ho comentaves abans. Aviam, és que som molta gent ja per poder, per la quantitat de funcionaris que, repeteixo, que fan la seva feina i fan tot el que poden i no poden córrer més, però clar, som més gent a fer tràmits. L'agència de tributs, exactament el mateix, és que fem el que fem ara, avui en dia, som molta gent per fer totes aquestes, per cobrir totes aquestes necessitats. Jo penso que no hi cabem més, però bueno.
I no hem parlat de la petjada turística.
No, també, part, no? Vale? A part.
Aquí no hi hem arribat.
No hem petjat perquè la petjada turística, no solament és... O sigui, Venècia, Barcelona, moren d'èxit. Estan morint d'èxit. I això també posa tensió a l'habitatge.
Sí.
S'inventen els habitatges els habitatges turístics, que és un invent, claro, un invent de empresarial, interessantíssim, però la pitjada turística també fa molt mal. Entres, pues arriba un moment que tu vols turisme, però el vols bo, que deixi diners i que no molesti massa, no? O sigui, a vegades estem demanant l'impossible. Per exemple, els primers que han mort d'èxit, ja dic Venècia, Barcelona, sí. Barcelona és terrible, el Canàries, Mallorca,
és
que és increïble tot
Canàries
això.
Canàries tenia la dada, perdona que et talli, Eduard, 11 i pico milions de persones l'any passat.
Sí. Claro.
Que em dius, caram.
En
claro.
Un lloc que no és res de l'altre món.
Que s'enfonsarà l'illa.
Però això és perquè també hi ha un tema, o sigui, un finlandès o un danès amb el nivell de vida que hi ha, que ve a un alemà, que ve a Espanya, pues és molt més barat que al revés, no? A Finlàndia un cafè val 6 euros. Cafè. Val 6 euros.
A París també.
A París també.
A París també. No cal anar a Finlàndia.
Un finlandès que paga 6 euros al cafè ve a Espanya i és un euro i es caix, dos. De bicoca, no?
Del que dieu, cert que, bé, una cosa que encara potser vosaltres no ho teniu instal·lat al telèfon mòbil, cartera digital per tothom, deia el senyor Rossell, parlant de la petjada turística, faig un pas enrere, amb la agreujant de voler desestacionalitzar el turisme, o sigui que allò tindrem una tensió i una pressió, diguem, turística tot l'any, en lloc de tenir-la per estacions com ho teníem abans, també.
Sí. 12 mesos sobre 12, és el que volem fer, sí.
Bueno. Trucar-los que ja podeu venir o ja podeu marxar.
Bueno, això amb la cartera digital, doncs ja diem, veniu o no veniu, no? Per dir-ho així. Bueno, això és una eina potser que doncs, tindrà les seves facilitats, també que una part de la població que no serà tan tecnològica no estarà en avantatge d'aquesta part.
A veure, jo sóc tecnològica i utilitzo el mòbil contínuament, però en principi no m'instal·le la cartera digital.
No és opcional, per sort és opcional.
Per sort, hombre.
Per sort.
Jo no ho sé si ho faré, però de moment tampoc no puc.
Jo no ho he fet.
El meu sistema de telèfon encara no me l'admet.
El meu sí, però m'agrada més la targeta plàstic. I el passaport.
Anirem veient. No?
Exacte.
Anirem veient.
Sí, som romàntics. Lo físic ens agrada encara. O sigui,
clàssics esportius.
Sí, és
un... Vintage, que diuen ara avui al dia.
Vintage.
Bueno, té el seu efecte, diguem, de tornar a reviure i de sempre estar a la pàgina, perquè molts joves avui dia dius... escolten música dels anys 70, 80, estan descobrint coses i dius, ostres, dius, i això, dius, o sigui que... Sí que és una altra època, per dir-ho així, una generació, dius, però encara està a l'actualitat per a alguns.
Sí, perquè jo recordo quan ja he arribat a una edat, me'n recordo quan em deien, diu, nena, no sé com ens pots escoltar aquest xumba-xumba, i ara sóc jo la que dic, jo no sé com poden escoltar aquest xumba-xumba. Clar, jo penso que la millor música és la del 70, 80, 90... I, bueno,
no, avui en dia hi ha molt bona música,
hi ha
també,
bona música,
hi ha molt bona
però
música.
Hi ha alguna música que és allò que dius o la pagues o em tiro per la finestra.
Per acabar el programa, bé, parlàvem de cartera digital. Andorra Telecom ha firmat un conveni amb una empresa per tenir aquest sistema d'avisos a la població que està en marxa a finals d'any. Bé, jo és una cosa que aquest estiu de vacances estava en una zona on hi havia incendis, m'ha arribat l'avís, m'he quedat sorprès, dic, ostres, dic, si jo sóc foraster,
és igual,
dius,
és
i m'arriba, dius, ho he trobat molt encertat.
Sí, a mi també m'han arribat avisos d'aquestos i la veritat és que...
Jo crec que és necessari.
És necessari. Aviam, és necessari. La població s'ha de... És una manera de tranquil·litzar la població també. Bueno, fem això, mireu de fer allò altre, però clar, se'n tornem-hi, el mòbil. Hi ha gent gran que tot això i sobretot
sí que
es fa gent...
mal amb el mòbil.
Sí, no. Sí, però que tot això pues, no està dintre del seu sistema però... de comunicació. A mi em preocupa la gent gran en aquest sentit, no? Sí. Que són precisament els que més pateixen. En el cas d'una urgència són les persones més lentes, les que viuen amb més dificultats, etcètera. Què passa amb la gent gran? Perquè no estarem per passar la crida, que sí, sempre
però,
va bé.
Però malauradament sempre cal que passin coses...
Sí,
incendis,
sempre.
La Dana de València, etc. Perquè s'acceleri aquests sistemes de, diguéssim, d'avisar i tal, no?
De protecció.
És una llàstima perquè cal que passin coses. Vull dir, a vegades les prevencions són insuficients, no? Aquí tenim un sistema de protecció civil, bombers, sanitari, que està funcionant, crec que molt bé, tot i que és difícil arribar a tota la població, sí. I és un sistema perfecte per avisar, penso jo, eh?
Sí, protecció civil tindrà, doncs, una eina més, per dir-ho així.
Jo crec que sí. I perquè, bueno, dius, bueno, és que a la carretera hi ha aquests panells informatius, dic, sí, clar, però no pots esperar que la gent gran que té dificultats per aquestes coses estiguin a la carretera i veguin un panell d'aquests.
No,
hi ha d'haver-hi alguna solució, sí, que també els doni accés a ells.
I sobretot a la gent gran hi ha d'haver-hi un control molt més manual cap a ells, no? Vull dir, els altres ja ens espavilem, no? Que malgrat som grans, però encara ens movem.
Encara estem...
Jo estic pensant en la gent amb dificultats de mobilitat, clar, sobretot de mobilitat, sí, i de capacitats cognitives, que poden haver. Però sí que una opció B de dir, aviam, com es fa això? Algun veí s'encarrega de l'altre, com fem amb els simulacres, no? Aquell que saps que hi ha amb la cadira de rodes, aviam què passarà, que els veïns ja són prou persones com per fer aquestes coses, no? Vull dir que si mai hi ha una cosa penses, ostres, la veïna del segon, el veí del tercer, anem a picar almenys per saber si estan bé, si no estan bé, si em necessiten, si no em necessiten. Però, bueno, que de vegades no és possible fer això.
Efectivament.
Sí, com aquella persona que va estar 15 anys mort a València, em sembla que era, i els veïns no es van enterar, amb 15 anys. És terrible, eh?
I una altra cosa que...
Tenien problema de nas. Sí.
I una altra cosa que sempre s'ha dit, la ràdio, que és una cosa, doncs...
La ràdio,
que és la millor manera d'arribar a tothom.
Les ones.
Exacte. Nosaltres arribem aquí a molta gent a Ràdio Valira, a Cadena Pinaica. Marian Sánchez, moltes gràcies per vingut avui.
A vosaltres per acollir-me també, com sempre.
Un plaer. Elisabet Zopeti, merci per la teva presència.
Gràcies, com sempre, i agraïda que m'hagueu convidat.
Un plaer, com sempre. Eduard López-Mitmi, merci per haver vingut.
Un plaer, gràcies per invitar-me.
Esteu sempre els benvinguts. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.